Fonemes i cordes amb Carme Martín de la Torre.
Hola, sóc la Carme. Avui parlaré de l'estrès del cuidador. Vull parlar de les persones com tu, com jo, que en algun moment de la nostra vida tenim al nostre costat una persona dependent que necessita cures, atenció. Aquesta persona, al costat hi ha un cuidador, sovint no professional, que assumeix un rol rarament desitjat i que acostuma a ser un familiar proper. Acostumem a ser nosaltres. Normalment, en aquesta societat, encara és més freqüent que la dona sigui la cuidadora, potser per un factor cultural o d'educació. Últimament no sempre és així, però encara continua la majoria dels cuidadors sent dones. Podem parlar d'una persona dependent, que pugui ser un disminuït psíquic, físic, nens amb limitacions sensorials, com ceguesa, sordesa, gent gran amb deteriorament cognitiu, deteriorament físic, demència. Què passa quan tenim una persona al nostre càrrec? Canvia la vida del cuidador, ens canvia la vida. La persona que assumeix aquest rol es veu afectada en diversos termes. L'ambient familiar. Penseu que la tasca de cuidar, ja ho sabeu, implica canvis en la relació del cuidador cap a la seva família, parella i altres membres, no implicats directament en la relació. Ens canvia tot. També pot canviar la situació econòmica. Pot variar tant per fet de disminuir els ingressos, ja que no podem estar treballant tot el dia, ens hem de dedicar a ells, i l'augment també de les despeses per tenir cura d'aquest familiar. El nostre temps lliure es queda disminuït. Satisfer les necessitats d'aquest familiar a vegades generalment es converteix en la nostra prioritat, afectant la nostra organització del temps lliure. Moltes vegades la nostra salut es queda afectada i en diversos estudis que constaten que la salut del cuidador empitjora. El nostre estat d'ànim, tant a nivell psicològic, sobretot a nivell psicològic, l'estat d'ànim és trist, a vegades hi ha desesperació, indefensió, desesperança. També són comuns amb el cuidador sentiments d'enuig, irritabilitat, preocupació i fins i tot ansietat. Aquesta situació, aquest estat d'ànim, acostuma a aparèixer de forma gradual i va canviant al llarg del temps. Aquest fet comporta que el cuidador tingui de redirigir les seves atencions constantment, adaptar-se a la situació de la persona dependent en cap moment. De totes maneres, no hem d'oblidar que la persona dependent també està vivint un procés d'adaptació a la situació de ser cuidada per una altra. Penseu que a part dels factors que originen aquesta dependència, hi ha factors psicològics i socials en aquest nou moment vital. És freqüent el sentiment d'inutilitat. Quantes vegades heu sentit els vostres pares, oncles, avis que diuen que per estar sí prefereixen no estar? Aquesta manca d'energia, els que se sentin aïllats, evidentment hi ha una disminució de les activitats també d'ells i de les seves relacions. Us parlaré de la sobrecàrrega del cuidador. El rol de cuidador pot resultar a vegades una experiència satisfactòria i enriquidora, però en moltes situacions acaba convertint-se en una situació i en una sensació de solitud i cansament i plena de vivències difícils d'interpretar. Moltes vegades tenim un nivell d'autoexigència amb nosaltres mateixos, els cuidadors, que propicia aquesta aparició de pensaments, sentiments i conductes que hem de valorar com una alerta amb una situació de sobrecàrrega. Seria bo que vosaltres, jo, els que tenim una situació que hem de cuidar a una persona, estiguéssim alerta amb aquests indicadors d'esgotament, d'estrès, que ens pot ajudar per redefinir el nostre paper i orientar amb una gestió d'aquesta situació més saludable. Penseu que poden haver-hi problemes físics, pèrdua d'energia, fatiga crònica, cansament, palpitacions, tremolors, problemes digestius, augment o disminució de la gana, sensació d'empitjorament de l'estat de salut. Sí, penseu que cap d'aquests símptomes físics està justificat amb altres causes, pot ser que ja comencem a tenir un perfil d'estrès, de sobrecàrrega. També podem tenir problemes emocionals, detectem problemes emocionals, ens enfadem amb facilitat, estem més irritables, canviem freqüentment d'humor, estem tristos, estem frustrats, estem ansiosos. Donem massa importància a petits detalls. Podem tenir pèrdues de memòria i dificultats de concentració. Compteu també que si aquests símptomes no tenen altres causes, també podem estar tenir una sensació d'alerta o controlar que potser estem sobrecarregats. També hi ha altres conductes com problemes de son, ens despertem a l'alba, no podem agafar el son, inclús dormim massa. Què podem fer quan comencem a notar o hi ha algú de la nostra família que comença a tenir aquestes conductes? Hem de reconvertir-nos, tractar d'ajudar-nos a nosaltres mateixos o ajudar a la persona que té aquests símptomes. Hem de reconèixer i modificar determinades emocions i sentiments negatius. Per exemple, la ràbia i la irritabilitat. Aquesta reacció, que és emocional i pretén alliberar tensions acumulades, és normal. Ve determinada a vegades per la falta de col·laboració de la persona que cuidem, de la falta de col·laboració d'altres familiars o la sensació d'impotència davant la situació que ens trobem. Hem de poder, en algun moment, sortir d'aquest espai que es produeix aquesta tensió per descansar i reflexionar. Hem de reflexionar que poder, aquesta sensació que tenim, no és tan mal interpretada, que les intencions de la persona a la que cuidem no té cap problema, no va en contra de nosaltres, simplement no sap reaccionar d'una altra manera. Podem fer una mica de relaxació i també comentar amb tranquil·litat amb altres familiars com ens trobem, com és el nostre sentiment per demanar ajuda. Si tenim un sentiment de tristesa, és probable que cuidar una persona dependent fomenti aquest sentiment de tristesa i depressió. Estem també, és important reconèixer aquest sentiment i trobar aspectes positius de lo que estem fent i intentar combatir aquesta sensació donant-li la volta en sentiments d'humor, d'activitats, fer que tant tu, la persona que està cuidant, com la persona que cuides, o sigui, poder canviar el tipus de relació, donar-li la volta, lo important que ets tu en aquest moment. També poden aparèixer sentiments de culpa, perquè ens autoexigim com cuidadors que tot el que hem de fer és molt important i no podem deixar cap feina, cap tasca sense fer. Poder no aconseguir el que nosaltres volem ens fomenta el sentiment de culpa. Això no porta a cap lloc. Què podem fer amb aquesta situació? Una, hem de posar límits. És molt important posar límits a l'ajuda que oferim a la persona dependent. Tenir present també les nostres limitacions com cuidadors i evitar donar més ajuda a l'altra persona de la necessària. Demanar ajuda als familiars. Si els familiars no ajuden de manera voluntària, digueu-li el tipus d'ajuda que voleu. Evitar comunicar-vos de manera agressiva, perquè penseu que aquesta conducta agressiva pot portar respostes defensives i que s'inhibeixin, inhibir aquesta demanda. Digueu les coses de forma clara i concreta i demaneu el tipus d'ajuda que necessiteu. També penseu que heu d'adaptar l'ajuda que us ofereixen i acceptar que la vostra forma de cuidar no és l'única. Si una altra persona és capaç d'ajudar a la persona dependent, segur que és positiu. No ho farà com vosaltres, ho farà a la seva manera. Serà correcte. Eviteu conflictes familiars i expresseu confiança i satisfacció per l'ajuda que us ofereixen. Ara us puc donar uns petits consells per prevenir aquestes situacions de sobrecàrrega. Sobretot, us heu de cuidar a vosaltres. Nois, senyors, senyores, com? Fer exercici, per exemple, ajuda a millorar el son, enforteix el sistema cardiovascular i disminueix la tensió emocional. Dormir. Ja sabem que a vegades la persona que cuidem no té un horari de son, es desperta... En alguns moments nosaltres hem d'ajudar. Bueno, planifico amb altres familiars un horari perquè vosaltres durant tot el dia podeu descansar lo suficient. Seguiu una dieta equilibrada. Marqueu els vostres horaris i prengueu aliments sans. Eviteu estar aïllats. Ja sabem que quan estem cuidant una persona, els horaris, les sortides que fèiem abans poden estar limitades, però busqueu, com tota l'estona estic dient, algun tipus d'ajuda, algun familiar, algun amic que pugui estar constantment amb la persona cuidada. Mantenir aficions i interessos. Heu de tractar de crear un equilibri entre les seves pròpies necessitats i les de vosaltres, les persones que cuideu. Heu de sortir de casa. Busqueu moments en què podeu estar aïllats, que podeu sortir, que podeu ser una persona sola, amb altres tipus d'activitats. Descansar de la responsabilitat d'atendre a una persona dependent, encara que sigui uns moments. Us heu de donar un capritx, un gust, fer alguna cosa agradable i tractar, en la mesura del possible, de descansar en una habitació diferent del vostre familiar. I, sobretot, no descuideu l'atenció envers els altres familiars i amics. Doncs espero que això hagin sigut unes petites ajudes. Fins una altra!